que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo encantat de la vida i encantat de fer-ho. I avui parlarem de la màgia, entre cometes, de la ciència. De la màgia de la investigació. De la màgia de ments, des del meu proletari punt de vista, privilegiades ments que fan que la nostra vida doncs tingui esperança. Mireu, ahir estàvem parlant, precisament, hi ha un moment que parlaven si podíem arribar als 100 anys, arribarem a 100 anys de mitjana de vida, que tot això arribarem. En parlàvem amb el doctor Salvador Massip i ens explicava que ja es pot estar provant una pastilla, la pastilla anti-envejecimiento, dit-ho així, molt ràpid, tot això té totes les seves quedes, dit-ho així, de manera planera. I parlàvem precisament de com l'avanç científic ha fet que la nostra esperança de vida i la nostra qualitat de vida pugi. Mireu, el càncer és una d'aquestes malalties que surt habitualment, és una malaltia de l'edat. Quan es fem grans és quan els càncers surten. Habitualment, ja sé que parlem d'altres tipus de càncer en qüestions que en principi la vida seria anòmala, com són els infants i gent jove, no? Que hi ha, sí que és veritat que hi ha. Però podem dir que habitualment molts càncers estan molt relacionats amb que ens fem grans. Bàsicament és així. És una qüestió així, no? I la lluita per curar i donar esperança de vida, lluita entre cometes, clar, a part de la investigació, és importantíssima. La Vall d'Hebron, l'Institut d'Oncologia, és el centre amb més assajos clínics en càncer a Espanya. Els assajos clínics són essencials per moltes coses. Mireu, quan parlem de vacunes, quan parlem de teràpies contra el càncer, quan parlem de medicaments, és una qüestió que primer s'estudia, es prova, es creu que això pot funcionar, i llavors arribem a un punt d'assaig clínic. L'assaig clínic ha de donar unes respostes a la toxicitat, perdó aquesta paraula, toxicitat del medicament, és a dir, que els fiquem al cos tingui més avantatges que no pas inconvenients. Mira, qualsevol porqueria d'aquestes que ens fiquem al cos, perdó, no parlo de porqueria, parlo des d'una aspirina fins a, evidentment, una quimioteràpia, tot això és tòxic pel nostre cos. És a dir, té efectes secundaris. Una aspirina, sí, una aspirina té efectes secundaris. Igual no els apreciem, però segurament ens donarà més avantatges, més beneficis que no pas inconvenients. Qualsevol medicament té efectes secundaris. Qualsevol. Qualsevol. Ara, i és aquí on entra en joc l'assaig clínic i les conclusions que fan els científics, és ens ha de donar més beneficis que no pas problemes. Aquí és on està la clau. I aquí és on entra el joc l'assaig clínic, les tres famoses fases, des de la vacuna i tal, la primera fase, segona fase i tercera fase. Doncs aquí, a la Bio, és on es fan més assajos clínics en càncer, en aquest cas a Espanya, i un dels més actius d'Europa. Mireu, des de la seva creació el 2010, s'han dut a terme més de 2.800 assajos clínics en fases 1 i 2, hi ha tres fases, la 1, la 2 i després ja està la 3 i la definitiva, en tot cas, amb la participació d'aproximadament a prop de 9.500 pacients. Hi ha moltes quès. Hi ha des de pacients o des d'assajos per a aquells pacients que ja han assaurit tots els tractaments fins als que no. Però com funciona un assaig clínic? Com arribem aquí? Què hi ha abans de l'assaig clínic? Què hi ha durant l'assaig clínic? I què hi ha després? Qui opta aquest assaig clínic? De quina manera? I, sobretot, per què els tumors són tan difícils de matar? Parlem de tot això amb la... Tinc una convidada... Som privilegiats en tenir aquesta convidada aquí amb nosaltres per parlar de tot això. És la doctora Elena Garralda. Li esgarrapem, li robem minuts per xerrar d'aquest tema. Ella és la cap de la unitat d'assajos clínics de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Doctora, bon dia, benvinguda.
Buenos días.
¿Qué haríamos sin los ensayos clínicos? De entrada, ¿cómo funciona? ¿Cómo empezamos? Cuando llega el primer ensayo clínico, la fase 1, ¿qué ha pasado antes?
Claro, es muy buena pregunta. Mira, los ensayos clínicos es el mecanismo que nosotros tenemos para contestar preguntas en medicina. Y para contestar unas preguntas que, como decías, nos van a permitir extrapolar esa pregunta de la población que estamos estudiando a la población general, que es donde queremos aprobar el fármaco. Pero efectivamente, para que un fármaco entre en este proceso de investigación clínica, tiene que demostrar unas cosas antes. Esta parte de investigación es lo que llamamos investigación preclínica, y son en los laboratorios donde nosotros, primero, en distintos modelos, que pueden ser líneas celulares o modelos animales, vemos que ese fármaco es prometedor, es decir, que tiene eficacia en estos modelos preclínicos, y también no vemos signos de alarma de que pudiera tener toxicidad al traerlo a los humanos.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta primera fase? ¿Un primer ensayo clínico en qué consistiría? Vale, fármaco, de una terapia, de una vacuna, de lo que sea.
Vale, entonces imagínate que nosotros tenemos un fármaco con un racional, ¿vale? Lo que queremos atacar. Tenemos los modelos preclínicos en los que parece que funciona muy bien, tenemos un perfil de toxicidad aparentemente seguro. El fármaco entra en lo que llamamos investigación clínica. La primera fase, o fase 1, es donde nosotros vamos a, por un lado, terminar de investigar el perfil de seguridad del fármaco. Es importante ver que no estamos haciendo mal, ¿vale? Es decir, perfil de seguridad del fármaco y el modo de administración y dosis de administración. Es decir, lo vamos a administrar una vez al día, dos veces al día, a qué dosis lo tenemos que dar y también qué pacientes también idealmente son los que lo tienen que recibir. Esto es lo que se llama fase 1.
Entiendo, perdona que te interrumpa, entiendo que entonces hay un proceso de selección de pacientes, ¿no? Con un abanico variado para saber cómo funciona, qué respuesta hay en esa fase 1.
En todos los ensayos hay lo que nosotros llamamos unos criterios de inclusión, ¿vale? Es los pacientes que se van a incluir en ese ensayo. Entonces depende mucho, ¿vale?, el tipo de ensayo, los pacientes que se van a incluir. Siempre hay una selección de pacientes.
De acuerdo.
Eso es fundamental.
Esa es la clave. Esto se le comunica al paciente y dice, oye, ¿te interesa participar en este ensayo clínico? ¿Cómo funciona el hecho de reclutar pacientes?
Vale, te termino de decir una cosa, ¿vale?
Ah, sí, perdona, sí. Es que yo tengo tantas preguntas en la cabeza que me voy adelantando, perdóname.
Me parece muy bien, te contesto a las dos. Pero para decirte, ¿no?, que el ensayo es fase 1, haces este perfil inicial de la seguridad del fármaco y empiezas a ver de manera preliminar la eficacia. Y la eficacia, ¿vale?, luego también haces un análisis un poquito más detallado en el fase 2. Y este fase 1, fase 2, sería lo que llamaríamos ensayos en fase precoz, ¿vale? Luego ya tendríamos los ensayos fase 3, que son los grandes ensayos de registro que normalmente se comparan contra un placebo, contra el otro tratamiento estándar, ¿vale? Y que tradicionalmente llegaban a la aprobación. Pero es verdad que en los últimos años, con la introducción y mejor selección de pacientes desde los fases 1 y fase 2, se están haciendo aprobaciones aceleradas desde el fase 1, fase 2. Por eso también están teniendo más importancia este tipo de ensayos. ¿Cómo, me has preguntado, ¿no?, ¿Cómo
se reclutan? Sí, ¿cómo se escogen? Sí.
Mira, yo, a mí me gusta pensar, ¿vale?, y así me gusta transmitirlo a los pacientes, que los ensayos clínicos son ventanas de oportunidad. Es decir, en la trayectoria oncológica de un paciente hay que ver siempre en qué situación está ese paciente, situación oncológica, pero también situación global, pues otras comorbilidades que tiene y preferencias que puede tener el paciente. Y entonces hay que tener una conversación con el paciente donde tú le explicas el tratamiento estándar que hay, por decirlo de alguna manera, y si existe alguna opción de investigación clínica. Hay que hablar con el paciente y explicarle por qué el médico piensa también que esa puede ser una posible opción. Pero es importante desterrar la idea de que los ensayos clínicos son solamente para aquellos pacientes que ya han agotado todos los tratamientos estándar. Existen ensayos que son para este tipo de pacientes, pero es importante integrar la investigación clínica en oncología desde las fases más precoces y entender, ¿vale?, qué opciones hay, qué ensayos hay, y hablar con el paciente, explicar cuáles son los riesgos y los beneficios de ese posible ensayo y cuáles son también los riesgos y los beneficios del tratamiento estándar, y tomar una decisión consensuada de qué es la mejor opción.
De acuerdo, porque no deja de ser algo experimental en principio, ¿no?
Efectivamente, no deja de ser algo experimental. Dependiendo un poco de la fase donde esté el fármaco, va a haber más datos que tú puedes explicar al paciente o menos datos, pero siempre va a haber una incertidumbre. Pero en oncología la realidad es que va a haber incertidumbre siempre. Es decir, que muy pocas veces tenemos un tratamiento donde vaya a funcionar siempre.
Y, doctora, la última pregunta que te voy a hacer es casi de curiosidad, básicamente. ¿Por qué es tan difícil acabar con un tumor?
Porque el tumor... un tumor se va adaptando, ¿vale? O sea, un tumor nace de la propia célula del individuo y tiene muchísimas capacidades que va desarrollando, y la principal, ¿vale?, es que va a tener flexibilidad. Es decir, nosotros sabemos que los tumores ocurren porque esas células van adquiriendo, a través de unas alteraciones en su DNA, capacidades. Estas capacidades las van haciendo, pues, por ejemplo, crecer sin necesidad de alimentos, no necesitar o poder escaparse del sistema inmune, poder viajar por la sangre y hacer metástasis. Es como que van ganando poderes. ¿Sí? Uno de estos poderes es que cuando tú encuentras un talón de Aquiles y las intentas matar, ellas se adaptan. Es decir, si antes era importante esta vía para crecer y tú ahora tratas con un fármaco que acaba esta vía, pues los tumores, que tienen como inteligencia, por decirlo de alguna manera, pues dicen, pues esta vía ya no, voy a irme por otro camino. Entonces, la principal dificultad es esta dificultad que tienen, o sea, capacidad de adaptar. Y que luego, cuando nosotros hablamos de un tumor, pensamos que todo el tumor es igual. Y esto no es así. Es decir, dentro de un tumor de un paciente existe lo que se llama heterogeneidad. Es decir, que para unas células va a ser más importante el camino A, para unas células va a ser más importante el camino B, para unas células va a ser más importante el camino C o la capacidad C. Entonces, no es un tumor igual, que yo lo trato y va a responder todo igual, sino que hay distintas subpoblaciones celulares que van adquiriendo distintas capacidades.
Es alucinante, es absolutamente...
Es impresionante.
Es maravilloso a la vez que terrible, que da miedo, o sea... Porque por un momento estabas hablando y se me ha venido a la cabeza el hecho de los antibióticos y las bacterias, que como no lo hagas bien o escoger el antibiótico adecuado y tomártelo con la dosis adecuada y en el tiempo adecuado, esa bacteria puede adaptarse a ese veneno y hacerse resistente. De ahí el problema que tenemos ahora con los controles antibióticos nuevos. Doctora Elena Garralda, directora de la Unidad de Ensayos Clínicos de la Vall d'Hebron. Oye, yo estaría más tiempo hablando contigo, pero es que se nos va a ti y a mí el tiempo y no quiero robarte más porque me lo has explicado muy bien, muy interesante. Doctora, muchísimas gracias por la atención, muy amable.
Nada, encantada. Muchísimas gracias por vuestro trabajo.
És, no em digueu que no, és fascinant, eh? T'ha d'agradar molt tot això, encara que, com dèiem amb la doctora, espanta una mica, eh? Perquè imagineu que aquest animaló és com tenir un nou animal dins teu, difícil de matar. I d'aquí tota aquesta importància dels assajos clínics. Tampoc vamos a matar les mosques a cañonazos. Molt interessant. Bé, de seguida parlarem més de comunicació. La manera de comunicar, la manera de transmetre informació ha canviat moltíssim. Les xarxes, internet, doncs, ha canviat des de fa molt de temps la manera de dir les coses. I en joc ha entrat fa temps el podcast. El podcast és una d'aquestes coses que ja ha entrat. Molts deien, no, ja ho deien en el seu temps, no, el podcast matarà la ràdio. Això ho deia. El podcast matarà la ràdio. No és així. Però sí que és complementari. Es pot complementar. La ràdio és en directe, com ara mateix. Jo us parlo en directe. El podcast no és en directe. Vull dir, són coses diferents. Però el que sí que ha fet el podcast és posar una paraula dins de la manera de comunicar. Democratitzar. És a dir, qualsevol de vosaltres pot fer un podcast amb més o menys èxit. Això ja és una altra cosa. Fàcil de fer, fàcil de distribuir, i pots dir el que vulguis. Aquí també s'obre una porta força interessant a l'hora de parlar dels continguts dels podcasts. De seguida en parlarem de tot això, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però jo el que no sé si ja teniu les finestres modernes de Brico Ventana. Si no les teniu, doncs, i penseu renovar-les, doncs pensa. Pensa en Bricoventana. Bricoventana.es. Brico-ventana.es. Finestres modernes que mantindran ara que vindrà la fresqueta. Encara no, perquè ahir vam tenir fregant els 30 graus. Però quan vingui l'hivern, mantindran la teva llar càlida mantenint la calefacció. I si fa calor i poses l'aire condicionat, com aquests darrers dies, doncs també mantindran l'aire fresqueta, l'aire condicionat. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana.es. Brico-ventana.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que Hans está contento en Barcelona. Yo creo que él está muy a gusto, pero evidentemente los resultados tienen que acompañar. De momento acompañan. Y en Alemania, evidentemente, se sigue muchísimo a Hansi Flick.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mica de sort, els tornarem a escoltar aquesta peça dels Oasis. Com es nota que fa falta pasta. Perdoneu, que digui així. Dos germans, tota la vida barallats, en la cúspide de l'èxit, es separen durant un munt d'anys i ara retornen. Dues coses. O la mama les ha agafat els dos i els ha dit, nanos, calma, seieu i xerreu, o... Mira, ens fa falta pasta. Què et sembla si tornem i pegamos un pelotazo que te mueres? Bé, jo votaria per la segona. O això, o a la poca convicció de la mama, pobreta, en fer que els seus fills reconcilin durant tots aquests anys, eh? Bé, dit tot això, que no té cap importància que ho digui o deixi, ho deixo aquí com a decoració, parlem de podcast. Hi ha molts podcasts, però molt podcast, per fer una definició ràpida, és una peça d'àudio gravada que està penjada a internet a unes certes plataformes i que són temàtiques habitualment. Hi ha de tot, eh? Dic temàtiques, però és que hi ha absolutament de tot. I quan dic de tot, és de tot. Des de la conspiranoia de que la Terra és plana hasta precisament parlar de teràpies tumorals, per exemple. I aquí és un què, que pot ser d'aquestes teràpies, poden ser d'aquesta medicina alternativa o no. És que hi ha absolutament de tot, de coses que es pots fiar i coses que no. Sergi Tor, com estàs?
Bona tarda, bona tarda.
Tu t'has plantejat algun dia fer un podcast?
No, jo no en tinc cap, no sóc podcaster, tot i que sí que me plantejo això, si creem un duo, Cruz Antor, agost del 68.
Mira, això m'agradaria, eh?
I acabo de fer una proposta.
Sí, senyor. En directe. I jo agafo el guant. M'agrada.
El retrobament dels germans Oasis pot provocar també el nostre retrobament.
Correcte. Mireu, el primer podcast el va crear un periodista anglès del diari The Guardian, es diu Ben Hammersley, és el que va fer aquest primer podcast davant la facilitat de crear ràdio en línia. Clar, amb la xarxa, amb internet, pots muntar una ràdio des de qual punt, no? Això va passar l'any 2004. Portem 20 anys amb aquest sistema de comunicació. La gran pregunta, amb tants podcasts, hi ha suficient oferta per tots? O sigui, el mercat ho pot absorbir? Quins podcasts sobreviuen? I és un fenomen similar, és a dir, durant la pandèmia això es va disparar i ara no sé com està la situació. Podcast, Sergi Tor, quines serien les avantatges i desavantatges del podcast si nosaltres muntem un?
Bé, me demanes simplicitat, no? Evidentment, amb la resposta, però tot té un avantatge o una desavantatge. No és com la rosa, no? Que ens encanten, però també té una espina.
I molt bé aquesta.
Home, és tan fàcil, eh? És com la vida mateixa, no?
Molt bé.
El millor... Vostè, per cert, és regalador de flors?
Sí, si puc, sí.
Val. També és un autorregal a casa, no? Una casa amb flors fresques sempre millora l'ambient.
I tant.
Bé, avantatges del podcast. Primer tot, ho acabo de dir, abast mundial. És a dir, superem les tanques geogràfiques, te poden escoltar de qualsevol punt del món, per tant estem tota l'audiència planetària. Després, flexibilitat de format i contingut, és a dir, és una mica doncs flexibilitzar el que és la teva audiència i anar en aquest cas evolucionant, i després pots impulsar el teu propi talent, la teva pròpia creativitat, i sobretot el més important, que és l'èxit en aquest cas de la continuïtat del podcast, la credibilitat i la creació d'una comunitat de seguidors, que això ho pots fer evidentment amb el teu talent. Les desavantatges, l'espina de la rosa, no? Que la competència està saturada. És a dir, has de destacar entre milions i milions de podcasts que hi ha hores d'ara al món, no? Després...
És un símil, Sergi, com si t'obres un perfil de TikTok o un perfil d'Instagram, que hi ha d'aquests perfils que es fan virals, hi ha milions de perfils, però hi ha un que pel que sigui es fa viral. Seria una cosa semblant, eh?
Sí. És una competència saturada on tu has de destacar dins del que és aquest món ara saturat, no? Després que també estàs molt exposat a crítiques i a una retroalimentació negativa, que en oportunitats també és molt interessada, no? Per part d'adversaris que volen el mateix que tu, però has de tenir, doncs, una personalitat bastant, bastant forta, perquè també poden ser les crítiques, fins i tot a vegades interessades, molt dures, no? I també requereix inicialment, tot i que és barat, bueno, doncs una inversió inicial, no? Uns micròfons de qualitat, no pots anar amb un micròfon que no s'escolti, un software de l'edició de l'àudio, un correlacionat amb el llançament, petit cost, però que sí que requereix aquesta inversió. I al final la clau de tot, senyor Cruz, que vostè ho ha dit abans amb els germans Oasis, és la monetització del teu treball.
Sí, senyor.
Clar, i aquí hi ha coses bones i coses dolentes. A hores d'ara, sempre se n'ha parlat que guanyen molts diners els que tenen milions i milions de seguidors, grans audiències, i evidentment les grans marques van a l'hora de fer la publicitat, no? Però també ara hi ha una segona via, que és l'opció de guanyar diners amb una audiència modesta. Com es pot fer? Doncs has de crear comunitat. I aquesta comunitat que et segueix pel que tu dius, doncs monetitzar-la mitjançant subscripcions o donacions. Benvinguts al món del podcast, però n'hi ha milions i milions del món, però sempre hi ha algú que destaque més que l'altre i que pot arribar a triomfar.
Sí, senyor. Insisteixo que és un perfil o un camí molt similar i molt paral·lel al que seria una xarxa social tipus TikTok, aquests que es fan TikTokers, o influencers. Seria tres coses del mateix. Un influencer és una persona que, pel que sigui amb la seva temàtica que ha presentat en aquestes xarxes socials, ha cridat l'atenció i s'ha fet famós. El podcast seria una cosa semblant, però parlem amb una persona que entén i molt de tot això. Ell és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, és l'Efraín Foglia. Efraín, buenos días, bienvenido.
Buen día, gracias por la invitación.
Pues mira, oye, voy a empezar con la primera pregunta, sí, a saco. ¿Por qué todo el mundo tiene un podcast?
Bueno, esta pregunta es cierta y al mismo tiempo es falsa.
Ah, estupendo.
Es cierta porque realmente el sentir popular y el crecimiento exponencial que estamos viendo del podcast nos genera esta sensación, y evidentemente a nivel comparativo hay muchísimos podcasts que están haciendo cada día. Ahora, aún falta que todo el mundo tenga un podcast, y ojalá, no sé si sea bueno o malo, pero me da la impresión que seguirá creciendo, y en relación, entiendo, a la idea general que sería este crecimiento exponencial, pues básicamente hay unos factores que tienen que ver con de la realidad contemporánea que hacen que esto suceda. Entre otros, tiene que ver el hecho de la facilidad de producción,
claro,
la facilidad de distribución y además que ya estamos realmente en la totalidad de esto que se ha denominado sociedad red, lo cual quiere decir que realmente si tenemos acceso a Internet y a un ordenador, que por lo menos en el contexto en el que estamos todo el mundo lo tiene, pues realmente lo que necesita es tener ganas porque cada vez se facilita más la elaboración, la grabación, la difusión y además tenemos que pensar que también estamos ya plenamente en una sociedad completamente plataformizada. Dicho esto, que Internet básicamente se está rigiendo a través de grandes plataformas de distribución de contenidos, por lo tanto cualquier persona, el hecho de decir YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast, ya es tan habitual como generaciones anteriores hablaban de la televisión. Entonces estos fenómenos unidos hacen que realmente se sobreexcite, ¿no?, esta posibilidad y además también sin dejar de darle todo el mérito a la radio histórica que siempre ha sido un lugar de diálogo potentísimo para la sociedad.
Bueno, de hecho, ahora te iba a hacer la pregunta exactamente en qué lugar está cada cosa, ¿no? El podcast y la radio. De hecho, nosotros en COPE pues tenemos un apartado en nuestra web de podcast, los podcasts que producimos aquí en COPE. Es decir, que las radios también se apuntan a los podcasts, porque no deja de ser también una manera de comunicar y una manera de lanzar unos contenidos especializados y a la carta, ¿no? Pero, ¿en qué lugar está la radio en directo y en qué lugar está el podcast? ¿Son competencia?
Bueno, realmente todo es parte de lo mismo que es la radio del siglo XXI y siglo XXII, así lo definiría yo. Lo que sucede es que realmente, según de qué generación venéis, pues hay gente que todavía la radio la identifica con algo muy concreto y la juventud, quizás lo de la radio ya ni siquiera le suena como estructura mediática y ha naturalizado directamente que el podcast es como su forma de expresar lo mismo que nosotros expresábamos con un programa de radio anteriormente, ¿no?
De acuerdo.
Ahora bien, en relación a lo que comentas, sí que hay y seguirá existiendo una diferencia radical en lo que sería un producto a la carta y lo que es la radio en vivo o la radio coyuntural política o la radio del breaking news, ¿no?, como dicen los estadounidenses, que sería el hecho y la magia y el potencial que tiene una transmisión en vivo para momentos muy concretos, ¿no? Imagínate las elecciones, imagínate un suceso político internacional.
Es decir, que la radio aún conserva esa inmediatez, ¿no? Ese directo de la inmediatez de la información y del directo, por decirlo así, ¿no?
Sin problemas, tomando en cuenta que también gran parte de los contenidos de la radio habitual no necesariamente tienen que ser en vivo. Entonces, como bien sabemos, también se puede coproducir mucho o preproducir mucho para tenerlo, pero la inmediatez de la coyuntura política, social, la sigue conservando la radio y además no solamente es eso, sino que a nivel informativo todavía tenemos esa sensación de cercanía y veracidad si nos conectamos en tiempo real o en vivo a una de estas transmisiones. Entonces me parece que es parte de lo mismo, se mantienen cosas de la solidez de la radio desde este punto de vista y luego además nacen cosas muy interesantes como el falso directo,
ajá,
¿no?, que sería generar la sensación de que está sucediendo, pero tú lo pregrabaste, ¿no?
Correcto.
También ese es un híbrido que es muy interesante porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el tiempo ya tú lo pones o lo posicionas en donde tú quieres según los contenidos que quieras dar, ¿no?
Es interesantísimo. Estas son maneras de comunicar que se van adaptando según las tecnologías y los medios que vamos teniendo. Hay un boom del podcast durante la pandemia. En España, donde principalmente creció, fue en el año 2020. Porque teníamos tiempo, porque hubo aquel encierro planetario y demás. ¿Va a seguir creciendo? ¿O esto es un suflé pandémico y luego puede que os estabilice o baje, Efraín?
Bueno, esta era la sensación que declaraban muchas voces expertas de que era una nube que se iba a desplomar y no ha sucedido. Esto no quiere decir que no vayan desapareciendo podcasts. Nosotros tenemos por ahí algún registro de que radios alternativas, podríamos decir radios autogestionadas, están fuera de lo público y lo privado. En Europa me parece que nacen miles y desaparecen en como límite de los 12 meses, ¿no? Y hay muchísimos podcasts que también usan, pero el crecimiento que se está dando realmente es increíble. Por eso la frase inicial de tu entrevista, de todo el mundo tiene un podcast, yo creo que vamos hacia allá. lo cual no quiere decir que lo vaya todo el mundo a tener de forma simultánea. Lo que sí podemos asegurar, más o menos, es que según determinadas capas poblacionales, habrán tenido en su momento, habrán participado o generarán alguno. Pero yo lo que veo desde mis trincheras, ¿no?, que sí, es la investigación académica, los movimientos sociales, los medios de comunicación, es que sigue creciendo de una forma muy fuerte. De hecho, los medios más o menos están mutando, los medios también impresos, a ser medios orales desde el punto de vista del podcast, ¿no?, y la transcripción. Entonces, yo creo que seguirá creciendo. Lo que pasa es que de forma asincrónica y no necesariamente de forma simultánea de todas las personas que tienen algo, ¿no?
¿Y quién lo consume? ¿Hacia dónde va?
Esta es una pregunta que me parece más importante en este sentido, porque la sensación de consumo generalizada es de que todo esto se está consumiendo, pero si tú ves los indicadores, hay muchísimos podcasts que lo escucha una persona que probablemente fue el que lo subió, ¿no? Si miras los medios, por ejemplo, sí, tu medio, más medios, siguen teniendo unos registros de audiencia elevadísimos porque vienen de una, ¿no?, de una retaguardia anterior en donde realmente ya tienen unos sectores de mercado muy concretos.
De acuerdo.
Lo cual no quiere decir que si alguien no escucha un podcast o se escucha muy poco, esté mal. De hecho, hay muchos podcasts que se hacen para generar un diálogo entre diferentes comunidades, no necesariamente para buscar grandes audiencias. Mm. Pero lo que está claro es que, por ejemplo, hablando como muy rápido, quien tiene menos de 20.000 escuchas de un podcast, los grandes indexadores y plataformas pues lo ven que eso no es negocio y va a desaparecer, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, de hecho, me parece que las sociedades de autores hacen las licencias a partir de ahí. O sea, si tú ya tienes más de 20.000 escuchas, entonces ya entonces se te considera un modelo de negocio y tienes que empezar a intentar montar algo a nivel económico en relación a eso. Pero lo que hemos visto con todas las nuevas tendencias de comunicación, como los TikToks, los influencers, etcétera, etcétera, es de que también a lo mejor hay alguien que tenga 1 millón de escuchas, pero un día. Y esto es lo que no se conocía en las métricas de comunicación.
Señor Efraín Foglia, profesor dels Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació de la UOC, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
No, igualmente, un abrazo.
Igualmente, imagineu, i a més, a partir d'aquí, tu lo tienes que creer, ¿eh? Perquè, clar, una cosa és un mitjà d'informació contrastat amb el que pot estar més o menys d'acord amb la seva opinió, però saps que són informacions de debò, com les que fem aquí. Aquí pots estar d'acord o no en com t'ho expliquem, però el que diem passa. Ara, un podcast, sobretot parlant informativament parlant, posaré un exemple molt exagerat, eh? Tierraplanistes, no? Mireu, no us arribeu a imaginar dels seguidors que tenen aquest tipus de podcast d'aquestes paranoies. No us podeu arribar a imaginar. I que això cala. I les xarxes socials és un mitjà perfecte perquè això es difongui. No, és que nos estan enganyant, la Tierra és plana. He posat un exemple molt exagerat. Hi ha coses molt més subtils i civilines que entren. Ara, dins d'això, el podcast com a mitjà d'entreteniment és un què. Va, que de seguida parlarem del món dels visats i passaports. Què passa quan vols anar a treballar a l'estranger? Com t'ho fas, tot això? En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas
y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Parlem de visats, parlem de residència, parlem de segons passaports, parlem de De tota aquesta paperassa que d'entrada a mi, quan me la posen davant dels nassos, dic, ja m'estoy liando, ja m'estic agobiant. Només comentar-ho ja, evidentment, m'agobio perquè no sóc un expert, i ara mateix no ho necessito, no? Però ja sabeu que, per exemple, si voleu viatjar a determinats països, necessiteu un visat. Hi ha països que no. Per exemple, si estàs a la Unió Europea, doncs, dins l'espai Schengen, doncs pots viatjar tranquil·lament amb el teu DNI sense aquest tipus de problema, no? Però, sortint d'aquí, la cosa és complicat, i a vegades, en funció d'on vinguis o vagis, doncs la qüestió es complica més, és més espès, burocràticament parlant, eh? Burocràticament parlant. Diuen que, per exemple, ja preguntaré, per curiositat, no?, que el passaport espanyol és un dels més acceptats a tot el planeta. Això diuen. Jo no he viatjat gaire fora d'Espanya, he anat a França i Andorra, si compta. I no vaig necessitar passaport en el seu moment. Sí, una vegada, que vaig anar al Regne Unit i vaig haver de treure'm el passaport. Estic parlant de fa molts anys, quan encara la Unió Europea només era un somni. Doncs mireu, si teniu aquestes necessitats de tramitar visats, de tramitar residències, ciutadanies, aquestes qüestions tan importants, doncs hi ha gent de confiança que s'encarrega, i a més són experts, ja porten uns quants anys fent-ho. Són Orients, i tinc aquí el CEO i portaveu de l'empresa, l'Oriol Moles. Oriol, benvingut, com estàs?
Hola, molt bé.
Prova't el micro. Benvingut, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo estic aquí ara dient totes les meves preocupacions i els meus malsons quan parlo de visats i aquestes coses. És tan espès la burocràcia de visats, passaports i tot això?
Doncs sí, la veritat és que té la seva complexitat i està bé, m'ha agradat molt la introducció, perquè és veritat que nosaltres, amb el nostre passaport, no ens preocupem gaire d'aquests temes quan viatgem, no? Però sí que hi ha molts països que cada vegada que vols fer un viatge necessites un visat, no? Nosaltres comentaves el tema del passaport espanyol. El passaport espanyol a dia d'avui està considerat com el número del món en quant a juntament amb l'italià i l'alemany en quant a països que pots visitar sense visat. Històricament també es parlava molt del japonès i del de Singapur. De totes maneres, jo sempre he pensat que l'espanyol és el millor, no només perquè et permet viatjar per molts més països que la majoria de passaports del món, sinó perquè també et permet viure i treballar a la Unió Europea, no? Cosa que, imaginem-nos que jo sóc japonès i vull venir a viure, vull passar més de 90 dies a la Unió Europea, tampoc ho puc fer. Necessito algun tipus de permís per poder-ho fer. Per tant, qualsevol moviment que hi hagi des d'un punt de vista, pot ser des d'un punt de vista de viatge, en alguns casos, o des d'un punt de vista de jo vull passar més de 90 dies en un país europeu,
sí.
Doncs això significa que hi ha d'haver un tràmit, sigui el que sigui, però un tràmit hi ha d'haver, no?
Que et permeti fer aquesta situació, no?
Efectivament, encara que sigui italià i vulgui venir a viure a Barcelona, hi ha un tràmit, i aquest tràmit s'ha de fer, no? O n'hi ha diversos, també, si després pensem en altres coses, no? Jo vull tenir accés a la sanitat pública, vull estar empadronat, vull que els meus fills vagin a l'escola, doncs tot això són tràmits que la gent desconeix i que d'alguna manera hem de saber quins són per poder viure en el país que hem decidit viure, no?
Sou Orients, teniu seus a Barcelona i Madrid, i ara possiblement la pregunta és reiterativa, però exactament quina és la vostra feina? Per exemple, jo, si us truco, per què? Quines necessitats he de tenir?
Bé, nosaltres estem especialitzats en tots els tràmits necessaris que pugui necessitar qualsevol persona que es vulgui moure per motiu d'inversió o de canvi de lloc de treball, diem. La majoria del nostre client són persones que venen a viure aquí, perquè nosaltres som una empresa al final espanyola, per tant, la majoria de gent a qui donem servei és gent que ve cap aquí. Però al final és qualsevol tràmit que puguis necessitar per poder desplaçar-te a un altre país i puguis fer tots aquests tràmits que estàvem parlant, no? Des de què hauré de fer des d'un punt de vista de residència, com puc estar jo més de 90 dies o més dels dies que em permet el meu visat de turista en aquest país, com puc aconseguir un permís de treball, com puc o què he de tenir en compte des d'un punt de vista fiscal. Si vull viure allà, quines coses he de tenir en compte? M'he d'empadronar, necessito la salut social, els meus fills a l'escola, no? Tot aquest...
És tot una orientació, no? Bàsicament, i de
bueno, jo puc desembarcar aquí i no tenir cap... Són moltes coses que nosaltres, com a gent que vivim aquí, que hem nascut aquí, que hem estat sempre aquí, ho tenim molt, molt interioritzat, no necessito que algú em digui com empadronar-me. Però si ara penso, jo me'n vaig a viure, no sé, a Mèxic, com ho he de fer, no? O, i sí, és veritat.
No, no és igual a Mèxic? Vull dir, no, si tu vas, vols empadronar-te a un municipi, no vas allà a l'Ajuntament i dius...
Doncs no.
Hola, què tal?
doncs no. Aquí...
Sí, clar, suposo perquè no sóc d'allà, això clar. Per començar, no sóc mexicà.
No, cada país té la seva legislació, té la seva, els seus supòsits, sí. I és important tenir algú local que sàpiga com fer aquests tràmits, no?
Doncs ja sabeu que Orient s'encarrega de tot això i us dona un cop de mà. Oriol Moles, CEO i portaveu d'Orient, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i que ens has explicat aquí, molt amable.
Moltes gràcies per l'oportunitat.
Un plaer. Va, després parlarem de llegir. Però llegir al Pirineu. No és que el Pirineu no es llegeixi, ni molt menys, no vull dir això. Però no és tan fàcil trobar una llibreria? I com s'ho fan allà? En pobles petits. Parlarem amb una llibreria que ha obert a un poble del Pirineu de només 80 habitants. Com ho fan, això? Parlem després. Agafo quatre papers i us ho explico. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia. COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.